diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt, benvinguts al Tu diràs, canviem papers, però segueixen els esports a RAC1 fins a la 1 de la matinada en aquest diumenge, 2 d'abril del 2023. Es tanca un cap de setmana intens en què ha tornat el futbol de clubs. Ara mateix, de fet, s'ha completat la jornada d'avui, d'aquest diumenge, a primera divisió, amb aquest Atlètic de Madrid 1, Betis 0, que manté els matalassers tercers, i el Betis 5è, a 3 punts de la zona Champions, que continua marcant la Reial Societat, tot i que avui ha perdut el camp del Villarreal, i els groguets també se sumen a la lluita per entrar a la Lliga de Campions. Està interessant aquesta quarta plaça entre Reial Societat, Villarreal i Betis. No està tan interessant, perquè segueix igual, la part alta de la classificació. Una jornada en què ja es preveia que Barça i Madrid guanyarien còmodament els seus partits, i així ha estat el Barça líder, golejant ahir l'Elx amb 12 punts de marge sobre el Madrid, que aquesta tarda també ha golejat el Valladolid per 6-0, amb un hat-trick de Benzema en només 7 minuts. A més, ha jugat Eden Hazard, miracle. Ara anirem cap a Madrid amb el nostre talismà, Damià López, que ha viscut en directe aquest Real Madrid 6, Valladolid 0. Queden només 3 dies pel clàssic de Copa al Camp Nou i els dos equips hi arriben amb confiança després d'aquestes golejades. En parlarem de seguida a la tertúlia amb l'Àngel Pich Alonso, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana. La gran conseqüència, però, d'aquesta jornada la tindrem a l'Espanyol, que després de perdre i a Montilivi contra el Girona ha decidit fer un canvi a la banqueta de cara a aquestes últimes 11 jornades. És a punt de fer-se oficial la destitució de Diego Martínez. Pel que fa al seu substitut, tot apunta que l'escollit serà Luis García, l'exjugador blanquiblau, l'asturià, el que havia entrenat fins fa pocs dies l'Adam juvenil i que ara estava a l'Internacional de Madrid, a tercera ref. Demà, en principi, s'ha de fer oficial l'arribada de Luis García i en les pròximes hores també s'ha de fer oficial la destitució de Diego Martínez. Res és oficial a hores d'ara, però en les pròximes hores ho serà. De seguida el Joan Camins explica aquesta última hora de com queda la banqueta de l'Espanyol, insisteixo, per aquests 11 últims partits de Lliga en què els blanquiblaus es juguen la salvació. Al futbol internacional, la notícia de la nit és que el Chelsea ha fet fora el seu entrenador, Graham Potter, quan només queden 10 dies per l'eliminatòria de quarts de final de Champions contra el Real Madrid. De moment, atenció, un català, Bruno Saltor, de Móra d'Ebre, es farà càrrec del Chelsea de forma interina, mentre li busquen substitut. Sonen molts noms, Nagelsmann, Pochettino, fins i tot Luis Enrique. Us imagineu una prèvia Madrid-Chelsea amb Luis Enrique a la banqueta? Hòstia, que bé que ens ho passaríem, no? Bé, veurem qui dirigirà el Chelsea. De moment, insisteixo, Bruno Saltor en els pròxims partits. Per exemple, aquest dimarts hi ha Premier, entre setmana, hi ha un Chelsea-Liverpool, que dirigirà Bruno Saltor. A més, hem tingut partidassos aquest cap de setmana a totes les lligues. A Itàlia, per exemple, s'ha acabat fa una estona el Nàpols 0, Milan 4. Derrota contundent del Nàpols. La lliga italiana no perilla pels napolitans. Tenen, tot i la derrota d'avui, 16 punts de marge sobre el segon. I queden 10 jornades a Itàlia. Per tant, la lliga la té feta el Nàpols. Però recordo que d'aquí a 10 dies hi ha un Milan-Nàpols als quarts de final de la Champions. I avui el Milan ha guanyat 0-4 a l'estadi Diego Armando Maradona. També s'ha acabat fa una estona a França el Paris Saint-Germain 0, Olympique de Lyon 1. Derrota del PSG amb Messi xiulat una altra vegada pel públic de París. El PSG té 6 punts de marge sobre el segon i el tercer, que són el Lens i l'Olympique de Marsella. Queden 9 jornades a França. Però derrota preocupant avui del PSG amb Messi i Mbappé jugant com a titulars. Ei, dissabte vam tenir un City-Liverpool 4-1 pels de Guardiola, un Bayern Dortmund amb 4-2 pel Bayern en l'estrena de Tuchel. D'aquí a 10 dies també hi ha un City-Bayern als quarts de final de la Champions. I encara en futbol, a la Lliga F, el Barça ha guanyat aquesta tarda al camp de la Lama de Múrcia, 0-2. Ha fet un pas més cap al títol, continua amb 13 punts de marge sobre el Real Madrid i en queden 18 en joc. El Madrid, que per cert, aquesta jornada ha guanyat l'altre equip català de la Lliga F, que és el Levante Les Planes, per 3-0. Les de Sant Joan d'Espí estan 3 punts per sobre del descens quan queden només 6 jornades perquè s'acabi la Lliga F. Pròxims partits. D'aquí a 15 dies, Barça-Atlètic de Madrid i Betis-Real Madrid. Si el Barça femení guanya l'Atlético i el Madrid no guanya el Betis, matemàticament campiones, les de Jonathan Giraldez. També hi haurà d'aquí 15 dies un Levante Las Planas Granadilla Tenerife. Ara s'atura la Lliga Femenina el pròxim cap de setmana perquè hi ha partits d'Espanya. I atenció que Jorge Vilda ha hagut de fer canvis a la convocatòria per lesions. Han entrat la blaugrana Maria Pérez, anirà amb l'absoluta, i també una jugadora catalana del València, que es diu Berta Pujadas. A més, durant el Tu diràs avui felicitarem el Barça de Futbol Sala, que s'ha proclamat campió de la Copa del Rei i ha derrotat el Cartagena a la pròrroga en una final molt disputada per 4-3. Vuitena Copa del Rei de la història pels blaugrana, tercer títol de la temporada, després d'haver guanyat ja la Lliga Catalana, la Copa d'Espanya i avui la Copa del Rei. Tenim l'Albert Ferran Antequera, on s'ha jugat aquesta final. Més tard escoltarem protagonistes d'aquest nou èxit de la secció de Futbol Sala del Barça. Hem tingut gran premi de l'Argentina de motos amb Àlex Márquez pujant al podi a Termas de Río Hondo i hi ha hagut canvi de líder al Mundial perquè ha caigut Peco Bagnaia. De seguida ens ho explica el Quim Salvador i també mirarem de felicitar durant el Tu diràs el petit dels Márquez, que avui ha fet podi a MotoGP. I en bàsquet, victòries importants del Baxi Manresa i del Barça a l'ACB. De fet, el Barça amb la victòria d'avui queden 9 jornades encara de Lliga Regular i matemàticament ja és equip de play-off pel títol, el Barça, perquè li porta 9 victòries al 8è classificat. Després farem passar el Marc Mundet. Ha estat un diumenge molt intens, esportivament parlant, que el comentem de seguida aquí al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
A RAC 1, Tu diràs, amb Aleix Pariser. Hey, hey, well, exactly where the nigga came for. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
I ja hi som tots, també. Hola, Dani Solsona.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Hola, Xavi Vilajoana.
Bona nit.
Bona nit. Hola, Àngel Pichalonso. Bona nit.
Què tal, bona nit.
Bona nit. He fet un resum ràpid en 4-5 minuts del que ha estat aquest cap de setmana i sobretot aquest diumenge, segur que m'he deixat coses. Ara les comentarem. Fins a la una de la matinada. Moltíssimes coses han de passar, el Tu diràs. Abans, però, buscarem l'última hora de l'Espanyol, l'última hora de l'Espanyol, amb el Joan Camí, amb el nostre company Joan Camí, que durant tot el dia d'avui ens ha estat explicant el que passaria en les pròximes hores. De moment no hi ha res oficial, insisteixo, però Diego Martínez està fora, out, i tot apunta que arribarà Luis García. Que jo recordo, Luis García va fer el primer gol de la història a l'RCD Stadium. Tu recordes, Solsona? En aquell Espanyol-Liverpool?
El dia de
la inauguració, Luis García fa el primer gol de la història de l'RCD Stadium contra el Liverpool, i després Ben Sahar, Benito, en va fer dos més, que l'Espanyol va guanyar 3-0 al Liverpool. Aquell llunyà ja, agost del 2009. Joan Camí, hola, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
A veure, 11:08. Aquesta hora què sabem, què podem explicar?
Doncs bé, el club ens ha dit que aquesta nit anunciarien la destitució de Diego Martínez. Ja estic patint perquè són les 11:08 i encara no hi ha comunicat oficial. Més enllà d'això, és el que tu deies, Diego Martínez no serà l'entrenador de l'Espanyol la pròxima jornada. L'han destituït i Luis García serà qui el substituirà, no només aquesta temporada, sinó la temporada que ve, independentment d'on estigui l'Espanyol, si a primera o a segona divisió.
Ja. Doncs així estan les coses. Solsona, què et sembla?
La veritat és que amb el tema de Diego Martínez, jo crec que a lo llarg de molts, molts, molts partits i moltes transmissions hem anat comentant com funcionava l'equip. I a l'equip, des de... Ui, nosaltres ja... Ja fa moltes jornades, s'han jugat 27, jo crec que a partir de... Abans d'acabar la primera volta ja estava comentant que l'equip no anava evolucionant, que no hi havia un patró de joc, que no hi havia resultats, que s'havien de guanyar 10 partits més els empats per la salvació i que només s'havien guanyat 2 partits, després en van venir 2 més que es van guanyar seguits també, no?, contra l'Elx i contra el Mallorca. Però no veies a l'equip no el veies evolucionar en cap moment. donant moltes voltes, amb moltes modificacions, amb molts sistemes, amb tres centrals, amb quatre, amb tres mitjos, amb dos, amb un, amb mitja punta, amb dos puntes, amb un punta. Vull dir, li ha donat moltes voltes amb diferents jugadors i no hi havia solució, no va trobar la solució aquest home, i nosaltres estàvem reclamant que aquest equip va de baixada, que cada vegada queden menys partits i que aquests menys, ara en queden 11, i s'han de guanyar 4 o 5, o sigui, pràcticament cada dos partits n'has de guanyar un, i clar, es necessitava un canvi, i sense parlar si Diego Martínez és bon entrenador o no bon entrenador. Vull dir, però a vegades si no funciona, no funciona. I ell no ha funcionat en cap moment. Els jugadors estaven amb ell, almenys és el que sempre hem vist i el que estaven dient, i que era un grup molt compacte, això sí, però dins del terreny de joc no ha trobat solucions ni defensives ni atacants, i malgrat que tenim dos atacants que ens han fet 21 gol, em fa la feta si no vaig errat, però al principi era perquè els porters no estaven bé, feien moltes errades, els centrals errades individuals també, al mig del camp no acabava de funcionar. Doncs al mercat d'hivern va arribar el porter, també teníem a César Montes, han arribat una sèrie de jugadors com Denis Suárez, i ens segueixen fent gols i nosaltres no som capaços de guanyar partits, no? Era bastant preocupant. Està complicat, sí. Que ara ho agafi un entrenador, segurament que les opinions seran per tots els gustos. Un entrenador que no ha entrenat. Que no ha entrenat en una categoria gran, sinó que ha entrenat a l'Adam i ara està en un equip de...
Tercera
federació.
Que per cert serà el Real Madrid C la temporada que ve. Aquest equip que es diu Internacional es convertirà en el Madrid C.
Bé, doncs és un risc, evidentment. Que hi haurà opinions que diran, home, un entrenador ja amb experiència, bregat, que coneixi més, que... Ah, sí. És veritat que va haver una època que va entrenar Pochettino, que era el segon entrenador del futbol femení, que no havia entrenat a ningú, i ho va agafar i ho va treure. Això és el que esperem ara, que ho tregui, perquè... i que triomfi, perquè si triomfa ell, triomfa l'Espanyol...
Tu ets nosaltres... optimista o no?
Jo he sigut optimista des del principi, vaig dir, l'Espanyol no baixarà. Però no em pensava... Patint, sí, però no em pensava que patiríem tant. I ara està molt, molt complicat. Està molt complicat. Jo crec que no baixarem, però està molt, molt complicat.
A veure, jo crec que és evident que si s'ha de fer un canvi, s'ha de fer ara, perquè l'única cosa bona... Jo crec que un entrenador amb les jornades que queden, poc el podràs jutjar pel canvi que pugui fer de sistema, de manera de jugar, etc. El que sí que és veritat que en aquestes situacions el que fa un canvi d'entrenador... és que torna a enxufar tots els jugadors titulars, suplents, i tots, com a mínim, és una sacsejada, un revulsiu, i en principi això fa, bueno, pues que tothom es posi les piles, tothom vegi l'oportunitat de jugar, sobretot els que no, i els
que
estaven jugant.
I un tio de casa,
jugant.
No? Un tio de casa amb caràcter, perquè a més jo el recordo de jugador, hi ha un paio que et mossegues i fa falta... Que...
Però jo crec que aquí, al final... Jo crec que no és tan...
Perdó, metafòricament, vull dir que et mossegava, vull dir que hi anava, que hi posava garra, que hi tenia cor, sentiment, no? Vull dir que sent el club, vull dir que posarà una mica això que fa falta, no? Que és despertar el vestidor.
Bueno, sacsejar-lo, perquè al final no saps si aquest et sortirà bé o un altre et sortiria bé, això és una gran incògnita. El que sí que està clar és que, jo estic d'acord amb el Dani, que l'equip és absolutament pla des de fa moltes jornades, quan més s'està jugant, i quan veus que un equip és pla, que... allò que sembla que no tingui ànima, jo crec que l'única opció que hi ha és canviar l'entrenador.
Però jo no entenc per què li han donat de coll aquest Espanyol Girona. Si és que tenies l'escenari ideal, 15 dies d'aturada per portar algú que treballés. Per què 11 jornades ara a Luis García i no les 12 senceres abans de l'aturada? És que ja es veia, no?
És que a més haguéssim estat en la mateixa situació. O sigui, si el penal del Girona, que si era, no era... I acabes amb empat. no hagués solucionat res, perquè l'equip no et dona la sensació de dir, ostres, avui hem fet coses, però ja és que no depèn només d'un partit, és que això ve de molt enrere. És que vas estar amb el Valladolid i no va ser capaç, i vas estar amb el Cádiz i has estat amb molts equips que no... O sigui, partits de dir, quin partit ha fet l'Espanyol? Ostres, costa, eh? Costa, segurament que n'hi haurà, eh? I per moments puntuals, mitja horeta, mitja part, i això sí. Però és igual, ara vindrà un nou entrenador. I l'únic que demanem, jo, almenys jo el que demano és, escolta, juguem a algú. Jo no critico mai. Si és molt defensiu, em pot agradar més o em pot agradar menys. Juguem a defensar tots i ja veurem a la contra si tal. O juguem a pressionar dalt, o juguem, no sé, de la manera que tu vulguis, però juguem a algú. És que fins ara no érem ni una cosa ni l'altra, ni defensàvem bé, no atacàvem bé. El que passa que les poquíssimes ocasions hem tingut la sort de tenir en José Lu, i ara Braithwaite, quan està per allà al mig, doncs sense fer gran cosa te les enxufa, però no a base de generar joc i de possibilitats i arribar amb claretat i que pugui rematar. No s'ha vist això, aquest Espanyol.
No. Àngel, com ho veus?
Bueno, jo era dels que pensava que l'Espanyol podia enguany ser un dels equips sorpresa agradable, no? Perquè és cert que el tècnic venia de fer unes molt bones campanyes al Granada. El Granada tampoc és que tingués... grans individualitats, i pensava que podia construir un equip força interessant, no? Però sí, és cert que les sensacions han anat passant el temps i les sensacions no han anat millorant, i per tant, bueno, és una decisió, sempre se sap que és la decisió fàcil trencar per ahir, i és obvi que l'Espanyol no respon, i el màxim responsable és l'entrenador, no?
Sí. Sens dubte. Pròxima jornada, estic veient dissabte, Espanyol-Atlètic de Bilbao.
Atlètic, sí.
Sí, que això li pot anar bé si aquest dimarts l'Atlètic Club passa a la final de Copa, una mica de ressaqueta, no?, que se centrin ja en la final de Copa, l'Atlètic Club, i li podria anar bé a l'estrena del nou entrenador. Què deies, Joan? Perdona.
No, només afegir que Diego Martínez havia perdut el suport a dins del vestidor ja feia setmanes. Després, evidentment, els jugadors... surten en roda de premsa i gairebé sempre diuen el mateix, que estan amb l'entrenador i que evidentment creuen que podran revertir la situació de la mateixa manera que Diego Martínez ho ha anat repetint en els últims partits, en les últimes derrotes. Però ja pel to de Diego Martínez en aquestes rodes de premsa prèvies i post, i també pel que diuen els jugadors i per com s'expressen al terreny de joc, i també pel que sabem i ens arriba, doncs ja havia perdut tot el suport que tenia el vestidor. Que enguany, una cosa bona que té l'Espanyol, a diferència d'altres temporades, més enllà d'aquest canvi a la banqueta, és que el grup està molt unit. No amb Diego Martínez, que ara marxa, sinó entre ells. És a dir, no hi ha grupets a dins del vestidor, cosa que sí que ha passat altres anys i passa en altres vestidors. I bé, per tal d'encarar aquestes 11 jornades que resten, més enllà del canvi a la banqueta, doncs que el vestidor estigui unit entre ells i que no hi hagi grupets, que cadascú vagi per on vol, doncs crec que és una bona notícia dins de la mala dinàmica i les males notícies que hi ha hagut i que n'hi ha aquesta temporada a l'Espanyol.
Ai, Solsona.
És complicat.
És complicat, és complicat. És que a més és Espanyol-Atlètic, després és Betis-Espanyol, que està jugant la Champions, després és Espanyol-Cádiz, que és un duel a vida o mort, Villarreal-Espanyol, Espanyol-Getafe-Sevilla-Espanyol, Espanyol-Barça, és que el calendari és molt dur.
No, i tenim que anar al Camp de València i el darrer... Camp de València, Camp del Sevilla, i el darrer partit contra l'Almeria a casa.
Tu signes arribar a aquest Espanyol-Almeria amb opcions?
Si ens val l'empat, sí. L'empat, sí. Si és només guanyant, no, esperem que no sigui així, perquè seria un drama que l'Almeria s'ho estigui jugant també i que l'Espanyol s'ho estigui jugant, eh? Jo espero no arribar amb aquesta situació, però és el tema del Diego Martínez és un tema de tota la temporada, eh? No és perquè hagis perdut 4 partits ara, que sí que fan mal, evidentment, però és que és tota la temporada. al principi et creus, no? Perquè com que sempre has anat justet amb els resultats, mai has tingut una davallada forta, diguéssim, que 2-1 has estat fins al final i quasi empates, i a casa doncs el porter ha fallat i tot això, doncs sempre la gent s'ha anat pensant que això aniria a més, milloraria l'equip, i que aquests resultats que a vegades eren justet, doncs caurien per a la teva banda. I això no ha anat passant. No ha anat passant. I quan estàvem a mitja temporada, jo estava dient, s'han de guanyar encara 8 partits, que n'hem guanyat 2. I s'han de guanyar 8, són números. No fallen. I no ha anat millorant. I aleshores, també ell, o sigui, amb el fet de les rodes de premsa postpartit, que ho puc entendre, tampoc... No, estamos compitiendo bien, hem arribat al tram final bé i tal. Hòstia, sí, però no hi ha resultats. I aquí al final, Aleix, són els resultats. Són els resultats. Després s'aconseguiran d'una manera o d'una altra, i t'agradarà més o t'agradarà menys. Però quan vas ofegat, escolta, el de menys, entre cometes, és com jugues. Escolta, contra el Girona vam rematar una vegada entre els tres pals.
I va ser el gol.
Va ser el gol. Sí, sí. Una a la primera part de Rubén Sánchez, que va anar fora, i una a la segona, després del gol, de José Lu, que va anar fora. T'està jugant la vida contra un equip que el pots posar a l'alçada teva, que també entri en aquesta dinàmica. Tenia 31 punts el Girona, i tu 27, si guanyes són 30, 30, 31, i tots allà. I escolta, i si tu només ho bases tot en que no ens marquin el gol, que no ens marquin el gol, que de nosaltres ja que no ens marquin... No. Pues això no és suficient.
I Luis García, què et sembla a tu, Joan? Ja sé que li hem vist poca cosa, però no sé, com el valores?
Per cert, serà demà, eh? Ara m'ho acaben de dir, ho anunciarà demà l'Espanyol aquest matí, encara no està tot tancat, temes burocràtics, i diuen que no té cap sentit anunciar-ho avui a la matinada, per tant, demà a primera hora l'Espanyol anunciarà aquesta destitució. I sobre Luis García, a veure, jo l'he seguit molt a l'ABAM, ell ha entrenat a l'ABAM 3 anys, el juvenil A de Divisió d'Honor, a mi m'agrada molt... Evidentment, el context no té res a veure una cosa amb l'altra. La Divisió d'Honor Juvenil, ara la Tercera Federació, amb l'Espanyol a primera i en aquest context. Però a mi m'agrada. Més enllà del component anímic, que és el que necessita l'Espanyol ara mateix, més enllà de com jugarà Luis García la setmana que ve i què veurem, jo crec que vindrà aquí a adaptar-se al que hi ha i a la situació i a recuperar la confiança, i això passa sobretot per no encaixar. Crec sincerament, i em mullo i ho dic aquí, i em puc equivocar, però estic convençudíssim que es pot convertir en un entrenador que pugui tenir recorregut a l'Espanyol i que pugui estar molts anys i que pot construir un gran projecte. Això sí, és molt important que el club l'acompanyi i que li doni eines i que li permeti prendre decisions i que estigui al seu costat en els moments que l'equip va malament, que vindran, com sempre n'hi ha hagut. Però vaja, jo estic totalment convençut que anirà bé i per mi és un gran encert que apostin per Luis García.
I del director esportiu en sabem alguna cosa?
En principi continua fins a final de temporada. Catoira té contracte, li queden 2 anys més, aquest i 2 més. No marxarà, és a dir, no hi haurà la destitució de Diego Martínez i també la de Domingo Catoira, sinó que acabarà la temporada. A partir de l'any que ve veurem. La sensació que jo tinc, pel que ens expliquen, és que probablement no continuarà la temporada que ve.
Molt bé. Joan, segur que en seguim parlant demà. Gràcies per aquesta última hora.
Una abraçada, bona nit.
Vinga, adéu-siau. Voleu afegir alguna cosa més de l'Espanyol? Àngel, Xavi, no, Solsona.
Bueno, que si la cosa va bé en Luis García, pues perfecte, i si no va bé, pues començaran a dir que s'ha pres una decisió apressurada, que millor era un entrenador amb experiència. El resultat ho marquen, sense cap mena de dubte, ho marquen tot. És una aposta arriscada, però si surt bé, avui en dia ja no és com abans, Entrenadors joves que apenes han entrenat i que agafen un equip professional, n'hi ha molts, i alguns els ha anat força bé, no? I per tant, com el futbol és una moda, pues, la gent s'afegeix en aquesta moda.
L'Espanyol tanca la jornada de moment marcant el descens, fora del descens, amb 27 punts, Almeria 27 també en descens, i demà hi ha un València-Rayo. Si el València empata, també sumarà 27 punts, i llavors sí, l'Espanyol... per a baraixos, entra en descens. Per tant, si demà el València puntua més talla, l'Espanyol acabarà aquesta Jornada número 27 en zona de descens. Hola, Miquel Agut.
Hola, Aleix Pariser. No, és sí. que tinc una pregunta per Daniel Solsona i Puig.
No, no me la preguntis. No me la preguntis.
Home, clar,
del València.
Com a llegenda valencianista, no també, conec. Clar. Amb qui va...
Hòstia, és fotut, el partit de demà per
clar, perquè, clar, el València ara mateix està en descens. Si puntua i cau l'Espanyol demà en descens. Llavors, tu, demà, en aquest partit, què vols?
Si a l'Espanyol estigués segur que se salva, diria que guanyi el València.
Però
primer és l'Espanyol.
O sigui, demà que perdi el València.
Demà millor que perdi.
Bona resposta, Dani, bona resposta. Hi ha un València-Espanyol, no, eh?
Sí, sí.
Penúltima jornada. Allà, hòstia, sí. Penúltima jornada, no, bueno, a Mestalla.
Allà pot sí, sí. ser...
Hòstia, hòstia, no, les falles seran ara o...
Seran el 28 de maig.
No, com continuïn així, les falles seran des d'ara fins a final de temporada.
11:25, una pausa i parlem del Girona, que per això ha entrat el Miquel Agut. I després ja ens centrarem en la gran cita d'aquesta setmana, que és el Barça-Madrid de Copa de dimecres.
Vas veure com cantava els gols.
Sí, sí. A la teva cara, més a més, que cantava.
No,
a la cara,
tenia, eh? El tenia a 2 metres.
Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. A Hyundai hem fet 30 anys. I per celebrar-ho amb tu, hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari. Amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari. Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A RAC 1. Tu diràs... Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Ficarà penal Cristian Estuani. Al minut 88 de partit, peu dret!
Ja que hem començat parlant de la crisi de l'Espanyol, d'aquesta destitució que es farà oficial de demà de Diego Martínez, de la més que possible arribada de Luis García com al seu substitut a la banqueta blanquiblava, doncs mira, ho acabarem de lligar, ja que l'Espanyol va a la baixa, parlarem també del moment del Girona, que ahir amb aquesta victòria va a l'alça, clarament, el conjunt blanquiblau, ara mateix amb molt marge sobre el descens, eh? Són 7 punts, de marge?
7 punts, sí, ahir després del partit, no? Exacte, després del partit n'eren 8, podien ser 6 si l'Almeria i el València guanyaven, com que l'Almeria ha empatat, si el València puntua, qui entrarà en descens serà l'Espanyol, però són 7 punts de marge que té el Girona sobre l'Espanyol, per tant, en qualsevol dels casos, aquesta diferència ja es mantindrà quan s'acabi aquesta jornada, quedant 11 partits, el Girona tindrà 7 punts de marge sobre el descens, una victòria, la d'ahir, molt important, independentment del rival, pel meu gust, sempre hi ha aquest punt de passió dels derbis, però perquè el Girona havia tingut oportunitats per intentar trencar amb el descens i no ho havia aconseguit fins ara. Penso en Getafe, per exemple, penso en el partit de Cádiz i en algun altre, i fins i tot en el de Vallecas de la setmana passada. Potser si dura 5 minuts més hauria aconseguit la victòria, però no la va aconseguir, i per tant una victòria, la d'ahir, que et tranquil·litza i molt abans d'anar ni més ni menys que al Camp Nou el dia 10, el dilluns dia 10 a les 9, podràs anar-hi relativament tranquil.
Dilluns de Pasqua a les 9 de la nit, eh? Dilluns de la setmana que vinent, festiu, tindrem aquest Barça-Girona al Camp Nou a les 9 de la nit. Ara parlava el Dani, és que jugui alguna cosa a l'Espanyol, clar, Vilajoana, el Girona se sap clarament a què juga, no? Amb Mitchell, vull dir, és un equip que és divertit, que és alegre, que guanyarà o que perdrà. De fet, ho estem veient. 42 gols a favor, 42 en contra. Vull dir, aquí festival el veu segur, no?
Bueno, és el... Normalment és el que els hi passa a aquests equips que volen jugar sempre, que volen proposar. Clar, tenen el risc de que el dia que no estan fins, doncs normalment les errades penalitzen molt més que no qualsevol altre equip que jugui en llarg o que es tanqui a darrere i que intenti no proposar. Però és veritat, el Girona quan li surt, és veritat que sempre dona la cara. Jo, vaja, no recordo cap partit que el Girona no l'hagis vist competir o, com a mínim, estar allà fins al final. No sé si ha patit alguna golejada.
Més que golejada, hi ha hagut estones, perquè, per exemple, perdia el descans al camp del Getafe per 3-0, però va fer un parcial de 0-2 a la segona part i va estar a prop, fins i tot, d'empatar. Li va passar una cosa semblant a Almeria. El pitjor partit, tot i no ser una gran golejada, és el camp del Cádiz amb 2-0 i amb una única ocasió de gol d'Ivan Martín a la segona part.
Sí, doncs, bueno, això reflecteix una miqueta això que diem. És un equip que no li perd mai la cara el partit, que no es deixa anar mai, i això és molt important, i això també és gràcies a un entrenador que ho té clar. És un entrenador que a principi de temporada semblava, no?, a principi de Lliga, hosti, que no semblava que el Girona arrenqués gaire, i se li va donar confiança, i ha anat creixent, i ara, bueno, jo crec que el Girona, qualsevol jugador que surt, que no és habitual, també et compleix molt bé, vull dir, bueno, jo he generat un bloc des d'aquest punt de vista molt interessant, i després tens jugadors que han fet un pas endavant, com un Arnau. Estuani sempre està allà, no? Sempre el tens a la recambra i t'acaba complint.
T'ha sortit bé, si cal,
el Tati també ha millorat moltíssim. No? Al principi de temporada, recordo, anava molt més revolucionat que no pas...
Segueix
revolucionat. Bueno, però no, això no ho ha deixat, no ha deixat d'estar revolucionat, però ara, com a mínim, crec que t'aporta molt més... En defensa també estan molt més segurs que no pas a principis de temporada. Vaja, en definitiva, un equip que és el que té. L'avantatge que tenen els equips és que quan els veus créixer, pues et dona molta més confiança. I jo crec que això el Girona ho ha aconseguit.
I fa la pinta, Pichi, que no ha de patir per salvar-se, no? Vull dir que veient com està jugant i la trajectòria que porta, ho té pràcticament fet, sí, no hi ha cap sorpresa, no?
Sí, sí, a priori, a part de ser un equip alegre i divertit, que vol portar la iniciativa, que no ve una pilotada, que ho vol jugar tot, a part d'això, jo crec que ha millorat molt en la faceta defensiva, inclús amb l'arribada, amb el canvi de porter i fixar aquesta línia de 4 enrere, va molt bé, i a més molt, molt ben treballat, eh? Ahir, sense anar més lluny, podíem veure com Arnau, lateral dret, se col·locava per dintre, una mica l'estil del que feia Guardiola a Malves, deixant-li la banda lliure a Sigankov. Vull dir que hi ha detalls de que l'equip està molt ben treballat.
I fixa't que, si anem a mirar ara, sí que recordi, de la Lliga, equips com Rayo, Celta, Almeria i Girona són equips que els agrada... Els agrada tenir la pilota, i els agrada tenir la possessió. Després guanyaran més, guanyaran menys, en funció dels jugadors que tens, no? Però sí que és veritat que quan hi ha una manera de jugar molt clara, els jugadors que ja són bons són millors. Perquè ara jo hi vaig veure David López i el vaig veure brutal.
Sí.
Que amb el gol es distreu una mica perquè Braithwaite és llest i amb aquests metres és llest i és ràpid i s'anticipa, però després va estar fantàstic. I després aquest Sigankov i tal, fa coses, i Ivan Martín, que estava al Mirandés. Dic,
és que
ai,
jo
Borja,
crec que és un tema molt d'entrenador, perquè, per exemple, hi ha jugadors com David López, com Yangel Herrera, quan no ha estat lesionat, que estaven jugant a l'Espanyol la temporada passada i que semblava que eren jugadors sense recorregut i que no tenien fins i tot el nivell per jugar a primera divisió. I estan jugant a Girona, i David López, ahir hi ha una jugada en què al minut 20 de la segona part gairebé sembla el que es posa al mig del rondo, que tots els que hi ha fora van jugant amb ell, amb un color diferent de pitrall, i ell va combinant amb els que hi ha fora, un exercici d'entrenament, i ell era qui hi havia al mig tornant la pilota. I Angel, quan ha tingut continuïtat, ha estat a un nivell que la temporada passada a l'Espanyol no se li veia. I jo per això dono mèrit a l'entrenador, a Mitchell, i com dèiem ahir, Dani, a la transmissió, estic convençut que si Edu Expósito hagués fitxat pel Girona, aquesta temporada hauria tingut segurament un color molt diferent per ell, i no parlo només del de la samarreta.
Sí, sí, no, no, i a més que faltava també Aleix García, que sí, està fent una temporada fantàstica, però bé, són el risc, també corren riscos, per què? Perquè mirem els números, 42 i 42, clar, és que...
Només, si... només el superen Barça, Madrid i Atlético en gols a favor al Girona.
Sí, sí,
ara, després, no,
si es pogués trobar aquell equilibri que tots els entrenadors volen, de dir marquem i no encaixem,
clar,
doncs estarien a la Champions.
No, el Barça de Xavi, marca i no encaixa, no? Sí, sí.
No, i sobre l'entrenador només un apunt molt breu, abans que l'Aleix tregui la guillotina. Però només un apunt molt breu. Mitchell, quan havia estat a primera divisió amb els clubs anteriors, el Rayo i l'Osca, no havia acabat la temporada. Sempre havien estat equips que havien estat molt alegres futbolísticament, però molt poc disciplinats defensivament. I Mitchell ha entès que aquesta temporada havia de mantenir la seva essència, però potser havia de ser més permeable a certes característiques del joc que no li agradessin tant. I ahir, per exemple, ho va explicar a la roda de premsa, per evitar que José Lu guanyés tots els duels aèris i l'Espanyol tingués segones jugades, van planificar un model defensiu de moltes ajudes...
De Gabriel molt... Romeu, exacte, com a tercer central...
Exacte, exacte, i això és una cosa que ell abans no contemplava tant, perquè és un entrenador que té una mirada molt ofensiva del futbol. No té una mirada tan, diguem-ne, que completa com seria aquesta, o no la tenia. I ara això ho ha afegit i el seu equip ho està agraint. Ahir potser no va ser el partit més vistós, però va ser un partit molt controlat.
Ja va, és que va patir, va pujar dos vegades.
Amb l'Osca i el Rayo.
L'Osca i el Rayo, i després la següent temporada primera...
I dilluns, què veurem al Camp Nou? Evidentment, un Girona, entenc que alegre, intentant robar-li la pilota al Barça.
Girona, no, esperis alegre, eh?
Jo crec
home, contra el Barça, sí, home, vindran aquí a jugar alegre, sí, que no fotin 5.
Jo crec que no renunciarà al seu estil i que intentarà robar-li la pilota al Barça. De fet, us explicaré una cosa. Xavi Hernández li ha buscat un substitut a Busquets pel dia contra l'Elx, ahir juga Eric García, ara en parlarem, com a pivot, perquè Xavi considerava que era molt més necessari Busquets el dia del Girona que el Martínez Valero, molt més, per com juga el Girona, perquè necessita algú com Busquets, que és el millor pivot defensiu del món, segurament.
Però no hi ha el partit de Copa, ara.
Sí, clar, llavors, no podria fer Elx-Madrid-Girona, perquè hagués estat un desgast molt bèstia per Sergio Busquets. Llavors, han prioritzat que Busquets pogués jugar Madrid i Girona, perquè consideren que per les qualitats, per l'estil de joc del rival, Busquets era molt més imprescindible tenir-lo el dia contra el Girona perquè el Barça tingués molt més la pilota, no?, i sigués molt més fi. I per això ahir fa la prova d'Eric, entre altres qüestions, també.
A veure, quan el Girona juga a casa contra el Barça, tots recordem que també perquè el Barça va tenir molt la pilota, però que fins que no quedava un quart d'hora, 20 minuts pel final, i el Girona perdent per 0-1 va decidir anar-se cap endavant i el Barça va acabar demanant l'hora i no encaixant l'empat de miracle, aquell dia el Girona va ser un equip sense tanta presència ofensiva. Però recordo que en un altre gran escenari com el Bernabéu, aquesta temporada, el Girona va fer un partit molt complet amb un doble lateral, tot i que Mitchell digués després que era lateral i extrem, no era ben bé això, perquè jugava amb Arnau a la dreta i Couto per davant, i amb Miguel Gutiérrez a l'esquerra i Valeri per davant fent de doble lateral. Jo crec que és un plantejament que potser podria intentar repetir també al camp del Barça, un partit que ja veurem si arriba a jugar Aleix García, que com deia en Dani està fent una gran temporada, però que està lesionat i que, tenint en compte que el partit és el dia 10, potser encara pugui arribar, no sé si per ser titular, però sí per jugar minuts.
Jo crec que plantejarà un partit de que quan tingui la pilota, òbviament, intentarà jugar-la, no la rifarà. El que tinc més dubtes és com diu el Dani, si realment anirà a dalt a buscar el Barça. Perquè és veritat que si vas a dalt a buscar el Barça, o ho fas molt bé, o si et superen aquesta pressió, el Barça et pot fer molt mal. I jo crec que es quedarà més a esperar, no molt tancat, però sí que és veritat que intentant reduir els espais entre els davanters i els defenses, allò a partir de la zona mitja, però sens dubte quan intenti, quan recuperi la pilota, intentarà jugar, perquè el que tenen els equips que sempre fan això és que no els hi pots ensenyar a fer una altra cosa de sobte en un partit. I per tant, si els jugadors ja estan basats a fer això, ho han fet i estan amb confiança en fer-ho, pues, estic convençut que ho seguiran provant. Falta que, evidentment, a davant d'un Barça, doncs els hi surti com els hi ha sortit fins ara.
Pitxi.
Sí, de fet, jo crec que la iniciativa la portarà el Barça sense cap mena de dubtes. El que sí és cert que no renunciarà, el Girona no renunciarà, que voldrà tindre la pilota, quan tingui la pilota voldrà jugar-la, voldrà sortir en combinacions, i tampoc seria d'estranyar que comencés pressionant a dalt per moments, però que després, òbviament, vingui a replegar-se, no tant en bloc baix, però probablement si en el seu propi terreny de joc.
A veure, a Girona estan tranquils, no? Tot i aquesta visita al Camp Nou, home, la victòria d'ahir et dona marge, no?
Sí, la victòria és un bàlsam, i com que ara queden 11 partits i l'equip té 7 punts de marge sobre el descens, és moment de preguntar-se si el Girona està salvat i què es pot esperar del tram final d'aquest campionat de Lliga que ja s'acosta. Una pregunta, aquesta, que hem formulat a tres periodistes que segueixen l'actualitat del Girona. El primer, el nostre, Marc Brugués, en Brugui, col·laborador de les transmissions del Girona a RAC1 i periodista del Diari de Girona.
Que ningú s'equivoqui, ni de bon tros la salvació està feta. Encarrilada, potser sí, però caldrà pedalar i suar encara molt més per acabar d'arribar a la meta final. La traumàtica experiència de fa 4 anys no cal recordar-la, no es pot repetir. De motius per confiar que tot anirà bé, n'hi ha, i no pas pocs. 7 punts d'avantatge respecte al descens, jugadors implicats, un líder a la banqueta i, sobretot, la dinàmica competitiva de l'equip, molt malament haurien d'anar les coses perquè el Girona no fos a primera divisió la temporada que ve. D'Europa, quan toqui, si és que toca, ja tindrem temps de parlar-ne. Primer, els 42 punts.
Tornarà per l'Àlex Luna de Mundo Deportivo.
La veritat és que en part crec que és força imprevisible, perquè el Girona sempre ens ha demostrat que, més d'orgull gironí, és patiment fins al final. Tot i així, jo crec que amb el bon resultat que treus davant l'Espanyol, crec que pot somiar en arribar al top 10, en arribar als punts que Mitchell tenia previstos per al final de temporada, els 53, i espero i crec que l'equip pot estar sense patir almenys durant les últimes 3 jornades, però per això crec que serà molt important no tenir patacades com les de Cádiz, Getafe o Almeria, per exemple.
Un Girona que té 34 punts. Si hagués d'arribar als 53 que vol Mitchell i que ara comentava l'Àlex Luna, n'hauria de fer 19 de 33, que en són molts, però ho veurem. Per acabar, el punt de vista del Joan Sebastián, periodista de l'Esportiu.
El Girona el veig amb un coixí prou confortable com per no entrar en fases de pànic general o bloqueig mental, si més no en un futur immediat. Les sensacions de l'equip són bones. A Montilivi s'ha guanyat a rivals que es tenen per sota, com Sevilla, València, Almeria o Espanyol, i han de venir Elx o Mallorca. El Girona s'hauria d'equivocar massa per enfangar-se. I que existeixi el precedent nefast del curs 2018-19, el del descens, amb les 9 derrotes en les últimes 10 jornades, crec que també beneficia el club, a l'equip i a l'entorn. Que falta d'11 partits, necessitis 2 victòries i mitja, o 3 per anar bé. No ha de relaxar, però sí ha de permetre a l'equip jugar sense l'alè d'aquests fantasmes del passat.
Opinions del Marc Brugués, l'Àlex Luna i el Joel Sebastián sobre la situació del Girona, que està a 3 punts del 7è. A 3 punts de l'Atlètic de Bilbao. 3 punts d'Europa, no? De la Conference.
El proper rival de l'Espanyol, el cap de setmana que ve. Sí, a 3 punts de la Conference hi ha la Rafaleta, que és la Rafaleta de Fel Feixedes, que mira cap a Europa, igual que l'Albert Ferraneta, que ell també en parla. en aquests documents que hem escoltat, només i molt de passada, Marc Brugués fa servir la paraula Europa. Jo, de moment, prefereixo no pensar-hi, mantenir la categoria, allunyar-te del descens, que és una permanència aquesta molt cara, en comparació amb les últimes temporades, i si a final de campionat hi ha marge d'això, se'n parlarà, però jo ara mateix a Europa no la miro.
Quina festa serà el Camp Nou dilluns que ve, no? Perquè el Barça té cert marge, el Girona té cert marge, vull dir que podem veure un bon partit dilluns. Dilluns que ve les 9 a Girona.
34 punts, n'has de fer 42, eh? No, aviam no. Si ara ja, per 3 punts que han guanyat, ja...
No, però 8 de 33, i veiem com estan a baix, home, jo crec que els farà, no? 8 de 33, sí, sí. Per arribar als 42.
Clar, però aquí, el Mallorca quants en té?
Un menys que el Girona, 33.
33. El Sevilla, 31. El Getafe, 30. El Cádiz, 28. Valladolid, 28.
I nosaltres no donem salvat al Mallorca.
No,
eh?
No, però el bo que té això, Girona, és que, a part de... És veritat que està relativament a prop, tant de baix com de dalt, però té molts equips també entremig. Fins a això, això, això també conta molt, m'explico.
Sí, perquè es foten patacades entre ells.
Clar, perquè no poden guanyar tots els que té per sota, m'explico, i ell perdre-ho tot, perquè entre ells també juguen. Llavors... normalment s'ha de mirar les dues coses, no? Els punts i la quantitat d'equips que tens entre...
I el que té bo el Girona és que d'una banda té un projecte com a club i d'una altra té un entrenador que sap el que té entre mans i tothom hi confia dins del vestidor. I jo crec que aquesta és una de les claus per entendre on està el Girona aquesta temporada a primera divisió.
Tant de bo que en tens molts gols en les 10 últimes jornades. Tant de bo. Tant de bo.
No, no.
En les 10 últimes, tots els que vulguis. Els que
la
vulguis.
Setmana vinent, no.
Tant de bo, tant de bo.
Jo te'n compto 11 de jornades.
Molt bé. Una abraçada, Miquel, va.
A disposar.
Adéu. 3:15. Fem una pausa i ara sí. Ens centrarem de ple en el Barça i en el Real Madrid, que, com era de preveure, han tingut una jornada post-aturada FIFA molt còmoda. El Barça 0-4 i el Martínez Valero. El Madrid avui 6-0 al Valladolid. Amb un hat-trick de Benzema en 7 minuts. Una barbaritat. Trucarem al Damià López, que avui ha estat al Bernabéu. Farem passar els Saperes. Tenim una última hora sobre el cas Negreira, també, que ara us explicarem. I parlarem del partidàs de dimecres al Camp Nou. Dimecres a les 9, tornada de semis de Copa. Barça-Madrid amb un gol d'avantatge pel Barça. I amb moltes baixes pel Barça. Avui farem el possible 11 ja, començarem a mirar quines peces té Xavi per aquest partidàs, per aquest clàssic de Copa que pot decidir un dels finalistes.
RAC 1 RAC 1
Anem amb aquesta última hora, que és que Clara Ponsatí està a Catalunya.
Sí, i recordem que té una ordre de detenció en vigor a Espanya per un delicte de desobediència vinculat a l'1 d'octubre.
El cotxe dels Mossos d'Esquadra s'ha posat darrere de la comitiva, ha procedit a la detenció.
Li demano amablement que m'acompanyi.
Baixeu-los. Sembla que hi ha moviment a les portes de la Ciutat de la Justícia.
Sí, perquè la justícia encara falta saber a la lletra petita, però ha deixat en llibertat Clara Ponsatí, que ara mateix surt de la ciutat.
Confirmem a RAC1 que Clara Ponsatí a aquesta hora del matí es dirigeix a Brussel·les i que serà, per tant, en el ple de les 3 de la tarda.
Passi el que passi, passa a RAC1. RAC1. Tots som 1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Ja és aquí la 6ª edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. A Fallat. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Deu minuts i la mitjanit, aquí seguim amb l'Àngel Pich Alonso, el Xavi Vilajoana i el Dani Solsona. Us recordo a vosaltres tres i també a tota la gent que ens estigui escoltant, que si voleu que els vostres fills o filles passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, els heu d'apuntar a les colònies de ràdio de RAC1, tercera edició. Es fan del 25 de juny a l'1 de juliol. Una setmaneta, joves d'entre 8 i 16 anys, que podran descobrir el món de la comunicació i de la ràdio de ben a prop, i a més gaudiran d'activitats d'aventura a Vic. Aquest any, les colònies de ràdio de RAC1 les fem a Vic entre el 25 de juny i l'1 de juliol. Entreu a la pàgina web coloniarac1.cat i allà podreu fer la vostra reserva o inscripció. Les organitzen Club Elements, Radiofònics i tenen la col·laboració, evidentment, de RAC1. Ja tenim per aquí els Saperes. Hola, Saperes.
Hola, París, què tal? Bona nit.
A veure, abans d'anar amb la ressaca de l'Elx-Barça i començar a mirar cap al Barça-Madrid de dimecres, aquesta última hora que dèiem que demà trobareu a la portada de La Vanguardia. Demà La Vanguardia, en portada, titula Tebas va portar una prova falsa a la Fiscalia per incriminar el Barça. Demà en portada a La Vanguardia, Tebas va portar una prova falsa a la Fiscalia per incriminar el Barça. I afegeix que el president de la Lliga atribueix a Bartomeu i a Sandro Rosell vincles econòmics amb un dels investigats basant-se en referències a altres persones. De què va la informació, Saperes?
Doncs mira, aquesta és la portada, com dius, de demà de La Vanguardia, que explica aquesta informació que té a veure, recordaràs, amb un document que es va trobar al domicili de Josep Contreras, la persona i exdirectiu que feia d'intermediari en els cobraments de Javier Enríquez, el fill de l'exvicepresident dels àrbitres, i que s'hauria endut també alguna comissió per fer-ho. Vam explicar també que al seu domicili va aparèixer un document en una caixa forta on es podia llegir Top Secret, obrir només en cas que es produeixi la desgràcia més gran del món per nosaltres, una informació que podia o semblava estar relacionada amb el cas Negreira i ha resultat no estar-ho. Tal i com apuntava també Mundo Deportivo i detalla àmpliament, insisteixo, demà La Vanguardia, Tebas fa arribar aquest document vinculat al cas Sule, que esquitxa la Federació Espanyola, a la Fiscalia, establint vincles que han resultat falsos. Es parlava en aquest document de Román, es pensava que es tractava o que podia ser de Romà Gómez Ponti, exresponsable dels serveis jurídics del club, no. D'un tal Rosell es podia pensar que era Sandro, l'expresident, no, i també hi apareixia un Josep Maria que podia vincular-se amb Bartomeu, doncs tampoc. A més, les entitats bancàries que hi consten van desaparèixer fa més de dues dècades. La informació del Toni Muñoz detalla també que l'escrit de la Lliga per personar-se en aquest cas apunta més delictes dels que la Fiscalia inclou també en la seva denúncia. Per tant, tot plegat apuntaria a una errada de càlcul de Tebas fent arribar aquest document a la Fiscalia, insistim, amb referències errònies a presidents i persones vinculades al Barça i també a entitats bancàries desaparegudes fa ja més de 20 anys. De fet, Aleix, em sembla interessant recuperar aquest document del 20 de febrer, on Tebas presumia de tenir certa informació que volia fer arribar a la Fiscalia sobre aquest cas Negreira.
Hemos hecho un escrito para la Fiscalía con algún dato que no voy a dar, que creo que puede ayudar a la investigación de la Fiscalía de estos hechos. Si no hubiese habido prescripción deportiva, hubiésemos abierto expediente, sin duda. Pero sí, lo que vamos a hacer es, A, como hemos hecho, colaborar con la Fiscalía, B, si la Fiscalía considerase que no hay causa para poner una querella, una denuncia por delito, nosotros ya creemos, con los datos que tenemos a estas horas, que hay suficiente para que se interponga una denuncia, una querella, para seguir investigando. Se tiene que seguir investigando.
Doncs, per tant, podria ser aquest el document del qual parlava Javier Tebas. Insisteixo, aquest document és del 20 de febrer i el fa arribar a la Fiscalia el dia 22. Per tant, quadraria per dates que fos aquesta informació, que, com explica demà La Vanguardia, doncs no tindria res a veure ni amb el Barça ni amb el cas Negreira. En tot cas, ho podeu llegir demà àmpliament en aquesta notícia del Toni Muñoz de La Vanguardia.
Demà tindrem el Toni Muñoz de la secció Això no té nom, no? A veure què ens explica també d'aquesta informació que sembla de Pepe Gotera i Otilio, no? És que em sembla increïble que per un escrit dels anys 80 trobat al domicili del senyor Josep Contreras, en Pau Descansi, no? Ja es doni per fet que les anotacions fossin els expresidents o persones vinculades al Barça. Vila Joana, que cau pel seu propi pes.
Sí, no? Són ganes de protagonisme absurd. Al final, si la fiscalia ha de treballar, que treballi, no? Vull dir, vostè està en una altra lliga, mai més ben dit, no? Vull dir, per tant, deixi de ficar-se des d'aquest punt de vista on no el demanen. Explico que la fiscalia faci la seva feina i faci la feina que li correspon. I a partir d'aquí que ens deixi, que deixi el Barça una miqueta tranquil, perquè jo crec que aquest home, és que a més, clar, com que ell viu exclusivament de maltractar el Barça, anava a dir, bueno, si imagina que l'arriba a destruir, què farà? No? Si el Barça no hi fos, aquest home s'avorriria sobremanera, que diuen els castellans. Per tant, que es dediqui a la seva feina.
Seguiria cobrant més dels 2 milions i pico que cobre.
Mm. Bueno, això per descomptat.
Això sí. Que deixi que el Barça celebri la Lliga, no? El Barça hi va fer un altre pas per aconseguir aquesta Lliga.
Passa entrada d'Alba al segon pal, Araujo la despenja, la frontada, el control de Lewandowski, la rematada, gol!
Gol!
Gol! Gol! Del Barça! La centrada de Ferran al segon pal, la despenja Ronald Araujo a la frontal de la petita, perquè la caci la fera.
Continua Ansonso a la frontal. El xut, ara sí, 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 gol!
Recuperació de Gavi, Gavi amb Lewandowski, Lewandowski, la finta, el xut, gol!
Gol!
Gol! Al balcó, Ferran Torres a l'entrada de l'àrea, la centrada, la rematada amb l'esquerra, gol!
Gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, desmarcatge boníssim des de l'esquerra cap al centre de l'atac de Ferran Torres, la passada de Lewandowski és boníssima perquè la...
Doncs així va guanyar el Barça 0-4 al camp de l'Elx. Home, és que més, partit rodó, perquè mira, Lewandowski li estava costant fer golets, ja te'n fa dos. Ansu Fati, després de tot el que ha passat, de les declaracions del seu pare, és titular, i pam, fa un bon golet. Ferran Torres, que no veia porteria, discutit també, pam, fa un golet. Eric García, et funciona de pivot, li pots donar descans a Bussi pel Clàssic i pel partit contra el Girona. També descansa Valde, juga Alba, bé, no va tenir massa problemes. Fins i tot Rafinha, que va descansar per obligació per la sanció, és a dir, no? Tot rodonet.
A veure, era un partit propici. Perquè,
no,
perquè
no, això era l'Elx,
no, no, exacte, i a més clar, si comences a més amb un gol que de 100 en marques un, que és va, aquest,
perdona,
perquè...
Perdona. És que ahir vaig fer un tip que me'l feia a sobre. És que clar, un tio que ha fet gols amb el cul, amb l'espatlla, amb l'esquena, amb d'esquenes, de davant, de darrere, de xilena, jo crec que aquest gol no se'l podia imaginar. Vull dir, xutar-se al seu propi peu i que fes una paràbola no se'l podia imaginar.
Això està programat. Això ho tenia pensat.
Perdona, qualsevol altre...
Això és per despistar.
Sí. Qualsevol altre es lesiona fent aquest tipus de xut, no? Sí. Es dona amb l'altre peu...
Cau.
I en canvi ell li toca, aixeca-lo just per sobre el cap, sí, que el porter, sí. Llavors pot pensar que el defensa llavors no arriba...
Vull dir... El defensa de l'Elxi porta cresta la para. Sí, li passa just.
No, realment.
Xavi, de tota manera, jo discrepo del que diguis, que era un partit propens...
No, que va sortir al final, que va sortir
poquíssim. No, va sortir, però no era un partit propens. Era un partit, per mi, difícil de jugar, perquè tenint a 3 dies el Real Madrid, jugant contra el Cué de la Lliga, portant tants punts d'avantatge amb la baixa de molts jugadors... Són d'aquests que li pot costar molt als jugadors mentalitzar-se, concentrar-se...
Com el d'Almeria, vols dir, Àngel,
tenir,
no?
Sí, qualsevol d'aquests partits es pot costar molt. I si no surten en intensitat et pot guanyar, avui en dia et pot guanyar qualsevol. De fet, sí, el Barça la primera part no va estar excessivament bé, va estar bé, normal, i la segona part va ser quan va marcar les diferències. Però és un partit que pensant en el Madrid que tens a 3 dies, que si es fan les proves, que si tal, que si quan, i com tu has dit, jo crec que va ser rodonto i el sentit, és que tot va sortir bé.
Sí, però pitjor que l'Elx.
Era l'Elx, sí, era l'Elx.
Que ha portat 13 punts, eh?
Sí, però quan vas anar al camp de l'Almeria també tenies que guanyar fàcil al camp de l'Almeria i vas palmar.
Bueno, no, jo parlo que l'Elx és un cué, molt cué, aquest any. És dir... Sí, com hi ha altres vegades, que els últims, més o menys...
Sí, però un canvi d'entrenador, que vulguis que no genere aquesta motivació, aquesta sacsejada, i que si la cosa no et surt bé a tu des del principi, si no tenim la sort o l'encert de fer aquest gol de Lewandowski, amb el 0-0, ja veuríem. Hauria estat bastant diferent la segona part, eh? Ara acaba el resultat ampli i ja està, i és molt fàcil.
Amb Machín potser hagués costat una mica més. En Machín, jo, en defensa de 3,
a mi l'entrenador Gentiquet,
jo,
jo no havia sentit mai a parlar d'aquest entrenador.
Bacachese, no? Bueno, diu, com es diu? Com es diu? Bacachese, no?
Bacachese.
Bueno, no, va... En partit, home, ja es va veure a l'inici, tu, que no... Si no fas els canvis contra l'Elx, no sé contra qui els faràs, eh?
No, no, que sí que els ha de fer, però per això et dic que és... Un partit que porta això, que tens tres dies després al Real Madrid, que és un partit, el més, ara és el partit més important que queda,
sí.
Sense cap mena de dubtes.
Sí, sí, sí.
I dic, surt tot positiu, perquè Ansu retroba amb el gol, Ferran es retroba amb el gol, Lewandowski, que li està encostant els gols, fa dos gols afortunats, en fi, tot. Eric el col·loquen en aquesta posició i demostra que pot jugar, vull dir que tot va anar bé.
Escolta, escolta, Àngel, vull llegir un article, a veure si el reconeixes, del mes de juliol. Del mes de juliol. Us situeu, eh? Inici de la pretemporada. Diario Sport. Pichi Alonso diu... Ah, ja li he dit el nom. Bueno, ja sé que ho
fa. A veure el contingut, a veure què deia el Pichi, va.
Que segur,
a
veure, que, segur que el sabia. Sí,
a veure què diu, què diu.
Diu juliol, eh? Ángel Pichi Alonso. Ah. A l'Sport. Eric García es otro gran fichaje del Barça para esta nueva temporada. I llega a coste cero.
Ya se estaba yendo.
Digo, en parte por la inmensa ilusión mostrada por el propio futbolista de regresar al Barça y por triunfar profesionalmente aquí. Digo, para los que no lo conocían, la Eurocopa ha sido su carta de presentación. Y el título del artículo es Mejor jugador que defensor. De ahí al Juliol, al Pichi Alonso. Digo, es un jugador que tiene grandes cualidades que le permiten jugar como defensa central, pero que bajo mi punto de vista, de ahí al Pichi, también podría jugar por su excelente técnica y visión de juego en otras posiciones. Y acaban bien. Hemos preguntado en Sport a nuestro analista Pichi Alonso y él no tiene dudas. Eric puede jugar en el centro del campo y hacerlo muy bien. Hace tiempo que lo digo. Digo, para mí es mejor futbolista que defensa y la posición del medio del campo le encaja a la perfección. Al juliol deia això a l'Àngel Pichi.
No va escriure ell, això. Li van fer a la redacció de l'Esport.
Dani, això és el juliol del 2021.
Quan arriba, perquè és Eurocopa.
Quan arriba.
Està parlant de l'Eurocopa.
Quan arriba.
Ah, fa un any i mig, imagina't.
Sí, clar, quan arriba.
Hòstia.
Ja vas parlar amb el Xavi en aquell moment, no?
No, vaig parlar amb el Pep.
No, però ja ho destaca. Ah, és veritat que ara és a cavallo ganador, perquè ahir li va fer un bon partit contra l'Elx. Però vull dir que tu li veus, això, aquesta opció que també li va veure Xavi, Àngel?
Sí, sí. A veure, jo et dic que a Eric se l'acusa defensivament de no ser un home excessivament contundent, excessivament agressiu... I pot ser que quan se trobe tant que feia al davant pugui patir en les disputes de pilota i de més, no? I a més, tot el que es fa al darrere té més risc, qualsevol error entre central és més jugada de gol que no de mig centre. I ahir va perdre una pilota en tot el partit. I va jugar amb una claritat total. I té bona visió de joc. Home, li costarà arribar al nivell de Busquets sense cap mena de dubte. Però va filtrar passes bons interiors, va filtrar bons passes, i ja et dic, va perdre una pilota i va fer un molt bon treball. Això sí, sempre també molt, molt bé amb Sergio Roberto, que la veritat és que a mi m'està sorprenent pel rendiment d'alça que està demostrant.
Va ser el millor l'últim clàssic, Roberto?
De fet, el Xavi sempre ha pensat i pensa que el pivot del Barça ha de ser un jugador que porti el tema defensiu molt interioritzat, és a dir, que li agradi defensar.
El concepte que fan servir allà dins és que tingui vocació de o esperit defensiu.
Per això no li...
Ha de saber robar, donar passades, però de tenir esperit defensiu.
Per això el Frenkie de Jong no li acabava de...
Ah,
el Nico del València deia que
enrere,
defensivament
no
vull dir que no disfrutava, que no era un jugador jo amb vocació defensiva, i òbviament, si alguna cosa té l'Eric Garcia, és vocació defensiva, perquè ha estat central els últims anys.
Veurem els partits que juga.
No, potser ara de final de Lliga sí que pot tenir alguna oportunitat més perquè el Barça ho té fet.
Jo crec que també s'ha de veure en quines circumstàncies, no? Ell van veure en un partit potser poc exigits, a veure en equips també que apretin més, a veure quina és la, no, la seva reacció, si és capaç de jugar en aquesta posició, però en tot cas, ahir el que vam veure és que com a mínim en determinats partits pot ser un recurs, no? A partir d'aquí hem de veure si és una opció per acabar jugant aquí o no.
Jo crec que ahir estic totalment d'acord.
El veuràs.
Estic totalment d'acord que té unes condicions per poder jugar en aquesta posició, segur, perquè té aquesta condició defensiva, però que sempre té a les esquenes, sempre té els centrals, i això li permet que en algun moment que ell vol fer jugades de transicions o passades i hi hagi errades, doncs sempre està cobert, no? Però jo ara vaig a donar un nom d'un jugador que em direu, està boig aquest.
Fa un any i mig va ser l'Àngel predint, ara Solsona, no. Ara s'apunta, també.
No, però que no està al Barça. No, però i que no sé, a mi m'agrada moltíssim.
Sí.
Que és Fran Beltrán. Amb aquesta posició del Celta.
El del Celta.
Sí, m'encanta.
Més que Zubimendi.
Ho estava pensant, passa que Zubimendi és algo més jove. Potser és més potent, però és que Fran Beltrán, escolta, aquesta missió la fa, té bon toc, la treu ben jugada, quan ha de defensar, defensa. Uf, a mi és dels jugadors que m'agrada en aquesta posició. Mm. Però bueno, és una opinió. No?
Què, Pichi, què en penses d'això que diu el Dani?
Home, és bon jugador. Semblava que no podia jugar sol ahir com a mig centre, ho està fent. El que passa que té el dèficit físic a corners, a accions a la pilota aturada, li falta estatura. No.
Mira què deia Eric ahir. Eric i Xavi, del seu partit al pivot.
Contento, al final todo lo que se ha ayudado al equipo donde pilla el míster, pues yo encantado, él tiene mucha confianza en que yo puedo jugar aquí. Estos últimos días pues he estado entrenando ahí y bueno, un poco más cansado que la posición de central, pero bien. A ver, yo me veo donde el míster me pida, donde sea para ayudar al equipo, pues yo jugaré. Mi posición es la de central, pero si tengo que jugar ahí en medio campo, pues encantado. Aparte creo que para mis cualidades puedo jugar ahí.
Crec que podem tenir un pivot defensiu important, diria jo, no? Molt content per l'Eric, no? Hem parlat molt. Avui fins i tot hem fet un vídeo individual perquè s'adaptés i especialment content, s'ho mereix, no? És un jugador que està implicat, que té compromís i molt content.
El jugador diu que per les seves qualitats s'hi veu i Xavi diu que podem tenir un pivot defensiu important, de cara al futur. És molt jove, Eric García, també. A veure què acaba passant. Com veieu el Clàssic, a tot això? Ja, mirem cap a dimecres, que ara saludarem el Damià López, que avui ha estat al Bernabéu veient aquest Madrid 6, Valladolid 0, veia 7, li ha fotut a Pacheta.
Sí. Un partit molt obert, és a dir, sí que és veritat que partim...
Sí, que el 0-1 de l'anada no té res, no diu res.
Saps, contra qualsevol altre equip, un 0-1 et dona un 70%, un 80%. Contra un Madrid, jo crec que serà un partit molt equilibrat. Com sempre dic, evidentment és obvi, el primer que marqui òbviament tindrà una mica més d'avantatge, encara que si marca el Madrid l'eliminatòria estigui empatada, però és veritat que en aquests partits eliminatoris les sensacions i el primer que marca, els nervis, la tensió, jo crec que són partits absolutament diferents, que és molt difícil fer una previsió en aquest sentit, i el Madrid a més ara és veritat que te'n fa una de freda i una de calenta, però quan te la fa de calenta, 60, és un equip molt perillós.
60-40, no? Ni això?
Pel Barça, sí.
55-45.
60-40 del 5, no? Pel gol de l'anada. Però que en qualsevol moment et canvia l'eliminatòria. Mira, a la Lliga ja se't van posar per davant en un moment. Bé, va ser de rebot, però...
Eixe pot ser el partit de referència, eh? El partit de la Lliga pot ser una referència molt bona pel Barça.
Que tu repetiries, no, aquell pla, o què, Àngel?
Sí, jo sortiria a guanyar el partit. No tinc cap mena de dubtes. Com va sortir l'altre dia a la Lliga. Sortia a guanyar el partit, sortia a manar el camp, i ja vam veure que encara així el Madrid et va remuntar i et va tenir per un moment fora, no? Bueno, no hagués estat fora, però hagués igualat l'eliminatòria en aquest sentit, no? Però jo crec que és important que mane l'equip, que no es deixi dominar, com va passar moltes parts de, molta estona de la segona part.
Jo veig molt favorit el Barça. Jo és que el Madrid no em transmet. Avui ha marcat 6 gols, sí. Però els primers 10 minuts podien anar 0-2, del Valladolid, Podien anar 0-2, Han fallat un al pal, l'altre que ha rematat sol, el Monxo i tal.
Però per mi la gran diferència és que ja no només no tens Pedri, sinó no tindràs Pedri i De Jong respecte a la Lliga. I això...
Sí, bueno, el Madrid ja els té tots. Sí, però els té tots, però estan amb la forma que estan, que igual estan, si t'agafa el dia, sembla que Benzema està bé, bueno, avui ha marcat 3 gols i ja pots pensar, home, ja Benzema ja està bé. Bueno, Benzema està millor, però no
sabeu
està bé.
Sabeu quin és el que més em preocupa a mi personalment?
Qui?
Rodrigo. No, si juga per davant amb està Benzema... Fineta. És sí. El que, associant-se ell, Vinícius i Benzema, són els que em transmeten...
I tu creus que jugarà d'entrada o farà una de 4 al mig?
Jo, veient què va fer la Lliga, els 4, i no li va acabar de... va acabar perdent, i aquí ha de remuntar, jo crec que Rodrigo serà titular.
Mira, avui ha estat al Bernabéu, i potser té alguna pista més, el Damià López. Hola, Talismà.
Què tal? Bona nit a tots.
Què tal? Guarda't, que ara ve el Chelsea, entrenador nou, guarda't.
És la missió,
Guarda't.
La missió.
Que han canviat d'entrenador.
Ja. Avui han fet fora Graham Potter, avui a la nit, al Chelsea.
I... Aquesta situació de Potter fa més mala pinta.
No, home, no. Jo quan he sentit... Jo quan he sentit... Hi ha rumores,
No. I ja completem.
Són rumores, suena Mitchell i tal. Però que soni Luis Enrique, a mi m'ha posat molt calent, així de clar t'ho dic. Ja, sona, no dic que estigui fet. Però tu t'imagines una prèvia...
Li ve de gust anar, Li ve de gust
anar. Home, i tant que li ve de gust anar. Tu t'imagines una prèvia al Bernabéu?
És un bon moment per fer-li la proposta. És un moment molt motivant, no?
Quina prèvia.
Per un culer, dic, home...
Hòstia, bueno, no sé. Clar, i a més anar... Bueno, clar, després a aquella banda del quadre hi ha el City i el Bayern, però bueno.
Home, l'entrevista que li han fet a Sergi Gijón fa un parell de dies... Luis Enrique ho ha dit obertament, que vol anar a la Premier, que no escolta de res més, però més que no se n'anirà ni al Wolverhampton de Roger Saperes ni al Brighton,
Ni al Liverpool de l'Edu.
No,
a un dels sis grans se n'anirà. I el Chelsea ara mateix està allà, o sigui que ara mateix si el Chelsea està lliure i el truquen, se n'anirà seguríssim.
Aquest dimarts hi ha un Chelsea-Liverpool, el dirigirà Bruno Saltor, entrenador interí. De Mora d'Ebre. Un mite. Bé, ja en parlarem d'aquest Chelsea-Madrid. Però tu guarda't, Talismà, tu guarda que aquesta és la bona, la del Chelsea.
Sí, home.
Sí. Avui no, sí. Avui era missió d'impossible, Dami, avui.
Sí, bueno, i encara que hagués mirat el Valladolid, al final ja la, diguem que la motivació per la Lliga doncs podia haver estat ara mateix que l'Atlètic de Madrid atrapés el Madrid i fer una mica de sang, no? Aquest 6-0 jo crec que era un resultat bastant difícil d'intuir, t'haig de dir, perquè són partits que al Madrid se li acostumen a complicar, aquests partits en què ja no té, en què la Lliga no és un objectiu real, ha passat altres vegades, 4:15 de la tarda, aquell sol que queia, no? Contra un Valladolid que s'està jugant la permanència, que és un equip que és intens. A més, ho ha dit el Dani ara, el resultat encara era més difícil d'intuir quan el Valladolid ha començat apretant i pressionant a dalt i ha tingut una doble oportunitat de primer un xut de Roque Mesa que s'ha estavellat al pal i a continuació Monxo, però a mi la sensació que m'ha fet és que en el moment que ha marcat el primer Rodrigo i després el segon Benzema, el Madrid ha començat a sentir-se amb més confiança i sobretot el Valladolid ha dimitit i ha dit doncs ja ens guardem per pròximes batalles i a partir d'aquí serà un festival i la sensació a més que comentàvem que si el Madrid hagués hagut de remuntar una eliminatòria de 9 gols, l'hagués remuntat perquè el Valladolid està totalment entregat. I bueno, Damià, ha servit també per recuperar sensacions individuals de jugadors, que igual que hi hem vist com Ferran Torres doncs, recupera una miqueta aquell toc, i Ansu també, doncs el hat-trick de Benzema, vulguis que no, també fa que arribi més confiança de cara al partit, per exemple.
Sí, però no tindrà al davant a Joaquín i l'amic,
No, per descomptat, no.
Déu-n'hi-do les que han regalat.
Sí, no, estic d'acord. De vegades sí que cometem aquesta cosa de dir, bueno, és que el rival avui ha estat molt fluix i el Valladolid, en aquest cas, segurament només li feia falta aplaudir. Crec que hi havia un moment del partit que el partit estava 4-0 i el Valladolid duia només 3 faltes. Molt poc intens, realment impropis. I si avui Joaquín hi ha hagut un desplaçament allà que se l'ha menjat...
Amor propi.
Sí. Però bueno, no, evidentment el partit ha estat de molt poca exigència per un Madrid que s'ha reservat Modric, Valverde i Carvajal, que havien tingut
sí, pensant molt de minutatge. Pensant en la Copa, no, Dami, tu creus, Ancelotti?
Sí. No, bueno, seguríssim. És un partit que, evidentment, la Lliga continuen sent 12 punts i el Madrid ja no està lluitant la Lliga, a no ser que el Barça comenci a perdre partits. El Barça va guanyant, per tant, el Madrid va jugant per inèrcia, per professionalitat i perquè s'ha de mantenir activat i també guanya els seus partits, doncs, perquè, com avui, és molt superior al rival. Però pensant en la Copa i també, doncs, perquè, fixa't, Valverde va jugar amb Uruguai partits a Àsia, no? Carvajal ha jugat amb Espanya. Modric ha jugat partits classificatoris amb Croàcia molt durs, ha jugat gairebé els dos partits sencers. I a més, Ceballos ha començat a la banqueta també. Benzema i Vinícius han estat substituïts abans d'hora. Hi ha hagut un tema, que és que Mendy és baixa durant un mes, aquest està fora, Nacho estava sancionat, estarà recuperat per bueno, és a dir, Ancelotti el recuperarà de cara a dimecres, i Rüdiger, que en principi estava disponible, té problemes al genoll i ha caigut de la convocatòria. Per tant, Rüdiger avui...